passa un minut de les 9, el panorama polític català i espanyol està marcat per esdeveniments clau que posen a prova les institucions i els seus lideratges a Madrid. El PSOE ha anunciat aquest matí que ha decidit donar suport a la compareixença de Maria Dolores de Cospedal a la Comissió de l'Operació Catalunya, que reclamen Junts i Esquerra, després de tot el que s'ha estat sabent aquesta setmana, no?, amb aquests àudios que ha estat publicant RAC1. Dilluns s'obria la porta a que s'haguessin dedicat diners de l'Estat a finançar les activitats de la policia patriòtica. I ahir s'explicava que Mariano Rajoy coneixia el detall del que feien les clavegueres de l'Estat. Mentrestant, a Catalunya, en un altre ordre de coses, avui es voten les conclusions del ple monogràfic sobre Rodalies, després dels mesos i mesos de caos i problemes que pateixen contínuament els usuaris. Per altra banda, també ho sentíem a l'informatiu, la consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat que analitzarà per què Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb més baixes laborals. Una dada que preocupa al govern, però també que posa el focus en les condicions de feina i en el sistema sanitari. Enmig de tot plegat, de tota aquesta actualitat que no s'atura, avui, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, ens acompanya el president de la Generalitat, Artur Mas. Bon dia i moltes gràcies per haver vingut.
Molt bon dia.
Primer de tot, li volia preguntar com està, perquè amb tot el que hem sabut aquesta setmana, no sé si vaig sentir que el dilluns parlava RAC1 i deia que tot això ja se sabia, que sí, més o menys ja ho coneixien.
No se sabia, alguns ho sabíem, que no és el mateix.
No, exacte, no. Però no sé si personalment li ha significat alguna cosa que ara sigui públic i que se sàpiga tot arreu.
A veure, l'impacte jo entenc que hi és, no? I que molta gent, a partir d'aquest tipus d'informacions que van sortint, doncs van obrint els ulls, poden revisar algun concepte que tenien preestablert, etc, etc. No? Però tampoc és molt el meu cas, perquè és el que vaig dir l'altre dia a RAC1 i avui ho repeteixo a Ràdio Estel, no? Els que estàvem directament afectats per tot aquest muntatge de l'Estat des del principi de tot, i estem parlant de l'any 2012, fixi's, fa 13 anys, esclar, quan han passat 13 anys, doncs ja tens la pell curtida, perquè si no la tens curtida malament, si aquestes coses t'acaben enfonsant, acabes tirant la tovallola, vas amb el cap encongit tot el dia, etc, etc, doncs aconsegueixen dos objectius, que és haver-te fet mal, que això ja ho han fet, però a més aconsegueixen tombar-te. I aquesta segona satisfacció no els hi pots donar. Per tant, t'han fet mal, d'acord, però no t'han tombat. Aquesta és la meva actitud des de fa molts anys.
Clar, vostè feia uns dies en una d'aquestes entrevistes que ara fa, que es pot veure a YouTube, parlava amb l'advocat Jordi Pina i deia que un cop es conegui tot es planteja si ho portarà o no una altra vegada als tribunals. No sé si el que s'ha sabut aquests dies fa accelerar aquesta decisió, si ja ho té decidit que ho portarà o no.
Més que accelerar-la, la reforça, aquesta decisió. Per mi era una decisió que estava pensada, però no assumida del tot, perquè sempre em queda aquest punt d'interrogant de dir jo presentaré una querella contra tota aquesta gent que van fer totes aquestes coses que són absolutament il·legals, amb l'ànim de que jo sigui investigat per part de la justícia, i si s'arriba a la conclusió que efectivament això era il·legal, que hi hagi les penes corresponents, jo tenia aquesta intenció. Però sempre tens aquest punt d'interrogant de dir, home, però si això ho faig com el que jo era en aquell moment, president de la Generalitat, i després ni tan sols s'admet a tràmit, i queden allà com un paper mort amb un calaix, doncs tampoc em satisfeia aquesta idea. No? És cert que a mesura que es van reforçant els arguments i van sortint coses que semblen noves, no?, i descobriments nous, etc, etc, doncs jo cada vegada estic més decidit a presentar aquesta querella. I estem esperant si finalment això és compatible amb que no hi hagin, amb que es mantinguin els terminis legals per presentar la querella, estem esperant al final d'aquesta comissió d'investigació, perquè en aquesta comissió d'investigació dels Congrés dels Diputats sobre la denominada Operació Catalunya han de sortir més coses. Com a mínim ja n'està sortint una, que és que els que han estat gravats, com la Cospedal, la Sánchez Camacho, el Jorge Fernández Díaz en el seu moment, etc etc, neguen les pures evidències. I això és, vaja, és d'una... d'un desvergonyiment total, no? Doncs això ja quedarà registrat. Coses que són evidents, registrat, vull dir, des del punt de vista de la fiscalia, dels tribunals, no? Coses que són molt evidents i que es neguen en seu parlamentària.
Mm-hmm. L'altre dia tenim un advocat aquí a Ràdio Estel que ens deia que, tot i aquestes evidències, per això és molt difícil que la justícia acabi veient un delicte i que això acabi arribant a algun lloc. No sé si vostè té alguna esperança més o també creu que al final la justícia espanyola ho acabarà tancant sense que hi hagi conseqüències?
A veure, com li deia, aquest tema fa molts anys que s'arrossega i és també molt veritat que el sistema judicial espanyol no ha actuat en aquest tema. Li ha fet una mandra infinita. Obrir simplement una investigació, perquè dius, home, quan hi ha tants indicis, almenys, dius, investiga, no?, a veure què hi ha de veritat, etcètera, etcètera, no? Per coses molt més petitetes, però molt més petitetes, que aparentment no tenien cap indici de delicte, per exemple, per demanar l'opinió de la gent de Catalunya en una consulta sobiranista el novembre de l'any 14 o en el referèndum de l'any 17, hi ha hagut gent que han estat a la presó durant anys. Gent que encara no poden viure en el país perquè anirien a la presó. Gent que han estat inhabilitats per exercir càrrecs públics de tot tipus. Gent que hem estat perseguits econòmicament per el Tribunal de Cuentas, etcètera, etcètera. No? Esclar, dius, home, davant de tants indicis delictius com s'estan acumulant, no hi ha ningú en el sistema judicial que vulgui investigar això. I aleshores, si fas aquesta pregunta retòrica i és evident que fins ara no ha passat, la resposta també és bastant evident. I la resposta és, actuen amb gairebé tot, excepte quan es tracta d'un tema relacionat amb Catalunya d'aquesta magnitud. Aleshores els hi fa una mandra enorme, no? I nosaltres el que hem d'intentar és treure'ls aquesta mandra de sobre, que no és gens fàcil, perquè fixi's que tot això de l'Operació Catalunya, hi havia una conxorxa entre diferents poders de l'Estat. Si vostè escolta atentament aquests vídeos que estan sortint, veurà que per desbloquejar un tema en l'Audiència Nacional, per tant estem parlant d'un altíssim tribunal, a on costa arribar-hi per part dels jutges, dels magistrats, etc etc, per desbloquejar un tema allà relacionat amb el tema català, havien de pressionar en els jutges perquè ho tramitessin, no? Perquè segurament no hi havia aparença de temes delictius amb el que feien nosaltres, però s'havia de forçar la màquina, no? I ho feien. És a dir, pressionaven els jutges, els fiscals, hi havia policies que cobraven de l'Estat perquè eren policies en actiu, que es dedicaven doncs, a fer informes falsos, els publicaven a través de periodistes amics que també estaven a la conxorxa, utilitzaven diners públics per tot plegat, alteraven el resultat electoral. Aquests dies s'ha vist això també. Presumien d'haver alterat un resultat electoral. El resultat electoral no afecta només el partit polític o la persona que està al davant d'aquella llista. Afecta els votants, els ciutadans, que els han confós voluntàriament perquè votessin una cosa diferent. Això és un delicte, també. És una acumulació de possibles delictes, aquí. I, per suposat, una merma de salut democràtica brutal, no? Si això no mereix una investigació, aleshores que no es queixin si després la reacció de molta gent respecte a l'àmbit judicial és, bueno, doncs no hi ha cap confiança, no?
Avui hem sabut, no, que el Partit Socialista donarà suport a aquesta petició que han fet Junts i Esquerra de que Maria Dolores de Cospedal torni a comparèixer a la Comissió Catalunya. Si vostè pogués fer-li una pregunta a Cospedal, quina li faria?
Bueno, me la miraria als ulls i li diria que sense baixar la mirada digui davant de tothom que tot això és mentida i, a més, li diria que vagi en compte perquè el que es diu amb una seu parlamentària, si és una mentida flagrant, després pot ser objecte d'un delicte important que pot comportar penes significatives. I, efectivament, el més probable és que, mirant-la als ulls i sense baixar la mirada, doncs ella digués que ho negués tot, vaja, això és el més probable.
Clar, ara, just abans de començar el programa, la companya, la Mercè Raga, m'explicava que el 2015 vostè va venir aquí a una entrevista, sí. Ella li va preguntar si vostè tenia data de caducitat i vostè va dir que aquesta data de caducitat la donarien les urnes.
Clar.
Amb tot el que hem vist, no? Amb el que vostè deia ara, de que l'altre dia es presumia de que s'havien alterat els resultats justament a les eleccions, sí, sí. Creu que en el seu cas les urnes no o sigui, com, per dir-ho d'alguna manera, que la seva data de caducitat política es va precipitar per culpa d'aquestes maniobres?
Això és evident. Això és evident perquè es tractava de destruir, encara que fos de manera il·lícita i de manera il·legal, de manera, de fet, criminal, es tractava de destruir un moviment, que era el moviment sobiranista català, que anava endavant en aquell moment, després ha anat enrere, però en aquell moment anava endavant, no? Que sumava cada vegada més gent, que tenia cada vegada més recolzament a les urnes, per tant, des d'un punt de vista democràtic, i com que ells veien que no ho podien aturar per a la via normal, que seria confrontar-se a les urnes amb un projecte diferent, doncs van decidir aturar-ho per la via delictiva, per la via criminal. Van dir, escolta'm, això no ens ho podem carregar democràticament, ens ho carregarem d'una altra manera, no? I la manera de carregar-s'ho quina era? Carregar-se els partits que ho impulsaven, sobretot Convergència, i carregar-se les persones que estaven al davant. I jo en aquell moment estava al davant, igual que ho estava en Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona, igual que ho estava en Sandro Rossell a la presidència del Barça. I es tractava de destruir tots aquests símbols i, òbviament, també el president Pujol, per tot el que ell havia significat en el país. Si tu destruïes tot això, li restaves credibilitat i a ulls de molta gent podia ser de dir, mira, escolta'm, confiàvem en això, però ara hi deixem de confiar, votarem una altra cosa. I en part ho van aconseguir. En part ho van aconseguir. Mai sabrem exactament en quan ho van aconseguir. Perquè quan la gent va votar no només vota per aquest concepte, però és evident que això va influir molt i ells n'eren tan conscients que un cop passat tot, ara em presumeixen, diuen, veus, ens en vam sortir. Va ser una gran victòria. Vam canviar, han arribat a dir, la història d'Espanya. Aquesta és la seva conclusió. Hem canviat la història d'Espanya i ho associen a què? A que Convergència i Unió passés de 62 diputats a 50, que va seguir guanyant amb 50, i jo vaig seguir governant, però amb menys força, amb menys possibilitat de liderar el procés sobiranista. No? Que això és el que volien.
Vist tot plegat, es penedeix d'alguna cosa, i ho dic en dos sentits. Una, en la desaparició de Convergència com a partit, com a marca, i com el que havia representat durant tants anys per la política catalana, i després, ja més directament en la seva política, amb els pactes amb el PP, aquells anys, abans del 2012, en què, pel que sembla, Alicia Sánchez Camacho estava darrere de totes aquestes maniobres, sí, sí, mentre era un dels principals socis del seu govern.
Sí. Això dels pactes amb el PP s'ha de posar en el context d'aquell moment. Pensi que jo arribo a la presidència de la Generalitat a l'any 2010, la tercera vegada que em presentava, perquè abans s'havien fet els dos tripartits, i arribo perquè el tripartit ja no sumava, perquè si no s'hagués fet el tercer tripartit, òbviament, i perquè el PSC, veient que ja no podia tenir la presidència, es va abstenir perquè jo fos president. Per tant, jo no arribo a la presidència amb el PP, i arribo amb l'abstenció del PSC. Els primers dos anys, 2011-2012, en plena crisi econòmica, efectivament l'únic partit que ens ajuda a tirar endavant mesures molt dures és el PP, però no ens vota mai, gairebé mai, a favor de res. També s'absté. I en aquest moment és quan jo negocio més amb Alicia Sánchez Camacho, quan hi ha més proximitat, etc etc. I efectivament, amb el pas del temps, veiem aquest doble paper, aquesta doble cara, no? La cara d'una persona i un partit que volien ajudar en un moment d'una crisi molt profunda des d'un punt de vista econòmic i social, però al mateix temps aquella mateixa gent estaven maniobrant per enviar-nos a la presó i per destruir-nos, no? Això és tremendo, no? Perquè això és la... És no només d'un desvergonyiment total, és d'una manca d'ètica absoluta, no? És la doble cara, és la mentida per sistema, etc etc. No? I després governo amb Esquerra Republicana. És a dir, els pocs anys que jo vaig poder ser president, per les circumstàncies que van passar, i arribo amb l'abstenció del PSC, pacto coses significatives però molt dures amb el PP i acabo governant amb el suport d'Esquerra Republicana. I no només hi governo, sinó que a més fem una coalició electoral amb Esquerra Republicana que es diu Junts pel Sí. I jo segueixo defensant que aquesta capacitat que hi havia de poder fer pactes amb partits diferents és el que finalment acaba donant la centralitat en un país i el que et permet tirar endavant fins i tot en moments molt complicats. I en aquest sentit, doncs, crec que és positiu poder pactar d'aquesta manera, no? Per tirar les coses endavant, insisteixo. La pregunta era, de què em penedeixo de tot això? Doncs, miri, de la capacitat de pactar no me'n puc penedir, perquè jo crec que és consubstancial amb un sistema democràtic. I si en algun moment he patit, ha estat després, quan he vist que, fins i tot entre gent que defensaven les mateixes idees en teoria, per exemple, la sobirania de Catalunya o la independència, els partits, en lloc de pactar, anaven contínuament a la grenya. Aleshores és quan pateixes, no? Quan veus aquesta incapacitat per pactar. I l'altre tema és si jo em penedeixo, doncs, d'haver fet el pas al costat o no, que m'ho han preguntat moltes vegades, i la resposta és que també ho has de posar en aquell context. En aquell context teníem tota una sèrie de coses que, si jo no me'n sortia amb la CUP, aconsellaven que jo pogués proposar una persona que se'n pogués sortir, no? I efectivament va ser així. I aleshores jo vaig negociar 3 mesos amb la CUP, no ens en vàrem sortir, ells estaven absolutament en contra de que jo fos president, i a partir d'aquí, doncs, va aparèixer en Carles Puigdemont, que en aquell moment era l'alcalde de Girona i va passar a ser el president de la Generalitat. Sobre la desaparició de Convergència, doncs miri, això dependrà, també ho hem de posar en el context d'aquell moment, era poc després del que va dir el president Pujol en una declaració pública, s'ha de posar en aquell context. Han passat molts anys, certament, ara les coses es veuen diferents, però la meva teoria és que la valoració final de si el tema de que Convergència continués o no va ser la millor decisió, es veurà en funció de si Junts acaba tenint l'èxit que jo espero que tingui. Si Junts acaben tenint l'èxit definitiu des d'un punt de vista electoral, etc, etc, doncs allò va tenir un sentit. Si no l'acabés tenint, doncs probablement en va tenir menys.
Clar, vostè posava en valor aquesta centralitat i aquesta capacitat de pacte, que la sensació és que això és justament una de les coses que ha perdut Junts, no? Que sembla que qui ho té ara això és el PSC de Salvador Illa. No sé si té aquesta sensació.
No la tinc del tot, la veritat, perquè fixis que Junts, igual que Esquerra abans, però Junts també ara, és un element central dels pactes que es fan a Madrid. Sense Junts hi ha coses que a Madrid no es podrien tirar endavant. Entre d'altres, si al final hi ha hagut un govern com el que hi ha ara a Espanya, és perquè Junts hi va donar suport. Òbviament, no a canvi de res, però hi va donar suport. Per tant, Junts està demostrant que en la política real, més enllà de la retòrica d'algunes declaracions, però en la política real és capaç de fer aquest tipus de pactes i aquest tipus d'acords, no? I no només de fer-los, sinó de mantenir-los. Amb tensió, és veritat, amb tensió, sense que les coses siguin fàcils, en moments doncs pitjors i moments no tan dolents, però la capacitat hi és, jo ho veig diàriament. Ara fa poc es va fer l'acord aquest sobre polítiques d'immigració perquè Catalunya tingui més capacitat de tenir un model propi en matèria de les persones que venen de fora, i això doncs ho ha fet Junts. Amb aquesta capacitat de pacte.
Entén, per això, aquesta forma de negociar que té ara Junts, com per exemple tombar l'Agència de Salut Pública Estatal que s'havia de crear, que no comprometia cap competència del país, només perquè el govern no accepta una esmena per mantenir 2 plantes de purins a les Terres de Lleida, sense menysprear la importància d'aquestes plantes de purins.
Doncs miri, jo entenc que de tant en tant, no cada dia, però que de tant en tant tu li hagis d'ensenyar una mica les dents en el govern espanyol, jo ho entenc. perquè si no ho fas, s'acostumen a no complir mai res. I un dia no compleixen amb les plantes de purins, i un altre dia no compleixen amb rodalies, i un altre dia no compleixen amb els acords que has fet, i un altre dia no compleixen amb el tema del finançament, i tu et vas quedant petit i encongit, i ells van governant. I, és clar, ells no tenen la majoria. De fet, els socialistes i Pedro Sánchez van perdre les eleccions espanyoles. No van ser els primers, van perdre, i van aconseguir fer aquesta majoria. Però aquesta majoria és molt complexa, i els partits independentistes catalans són un eix central d'aquesta majoria de Pedro Sánchez. Per tant, si ell, una vegada ha arribat al govern, el que fa és fer passar amb raons, qui dia passa any empeny, jo ara per aprovar això em poso d'acord amb tu, sabent que no ho compliré. Esclar, tu vas agafant consciència d'això i aleshores o els ensenyes les dents o ells s'acostumen a que tu seràs un xaiet obedient que sempre els hi diràs que sí. I això no pot ser. I de tant en tant se'ls hi han d'ensenyar les dents. Mm. Ara, no cada dia, perquè al final també les coses han d'anar endavant.
En aquest sentit, ens han aixecat la camisa amb el tema de Rodalies, amb aquest pacte que s'ha fet ara, no? Havia de ser un traspàs integral, ara l'Estat tindrà majoria a l'empresa per mantenir els drets dels treballadors.
Miri, una de dos, o ens han aixecat la camisa, han aixecat la camisa en els negociadors de tot això, que és molt probable, o es van aixecar unes expectatives des d'aquí amb el tema de Rodalies que no es podien complir i ara han topat amb la realitat. Jo no sé quina d'aquestes dues versions és la bona, però una de les dues. I tendeixo a pensar que és la primera. És a dir, que més aviat doncs, van dir que sí, per tirar endavant, etc etc. Pensi que Rodalies és un dels temes que Pedro Sánchez va acceptar per ser president, en aquest cas com a per la posició d'Esquerra Republicana. D'això ja ha passat un any i mig, anem cap als dos, i som on som. I som on som vol dir que ara hem arribat al punt en què aquesta empresa mixta, que ja havia de dependre de la Generalitat i que havia d'arrencar, etc, acaba sent una filial de Renfe durant els primers dos anys. I aleshores dius, esclar, és que d'aquí dos anys no sabem si Pedro Sánchez serà president del govern espanyol o no, i no sabem qui governarà Espanya, no? I vés a saber si, tot això doncs, progressarà, no? Aleshores tens aquesta sensació de això que us deia, no? De qui dia passa any empeny, d'anar fent combregar amb raons, etc, però els temes no es resolen i la gent ho pateix. Perquè aquí no estem parlant d'una teoria, aquí estem parlant d'una cosa que passa cada dia. Cada dia hi ha milers de persones que han d'utilitzar aquest servei per la seva mobilitat, moltes vegades laboral, no és per anar-se'n de copes, sinó que és per anar a pencar, i el servei és el que és, no?
Aquí, el que també està sortint els últims dies amb tot el caos de Rodalies, no? És un dels arguments que fa servir el govern de Salvador Illa, és atacar els governs i els consellers de Junts que han assumit política territorial els últims anys. De fet, vostè va ser conseller de política territorial a finals dels 90, criticant-los perquè no han sigut prou exigents amb l'Estat per reclamar les inversions o per millorar la xarxa de Rodalies durant els seus governs, sense tenir en compte o obviant que, per exemple, la xarxa que sí que depenia de la Generalitat, com era la de ferrocarrils, s'ha anat ampliant, sempre funciona, o gairebé sempre, sense complicacions, sí, sí, incidències, sí, sí, i a més s'ha anat ampliant amb diferents punts.
Però fixi's, això que es diu són excuses de mal pagador, i excuses de mal pagador en majúscules, perquè amb un govern tu l'has de jutjar, sobretot, per com exerceix les competències que té, no les que no té. I Rodalies, encara avui, depèn dels governs espanyols. I la pregunta és, qui ha governat Espanya en els darrers 40 anys? Ha governat Convergència i Unió? Ha governat Esquerra Republicana? Hem tingut algunes finestres d'influència, però governar no hem governat mai. Per tant, els que han governat són els que havien d'exercir la seva competència, que mentre no la traspassin a la Generalitat de Catalunya, és d'ells, és del govern, dels governs espanyols. Fixi's, Pedro Sánchez va arribar al govern espanyol a l'any 2018, porta 7 anys, i Rodalies està com està. I els governs del PP no van resoldre res, i els del PSOE de l'època tampoc. I mentrestant, els governs catalans, a la xarxa que sí tenien de competència, que era la de ferrocarrils, milloraven substancialment les coses, igual que milloraven el metro de Barcelona, també de manera molt evident. no en el ritme que s'hauria volgut, perquè els recursos són els que són i s'han de destinar a un munt de coses al mateix temps, i algunes coses que són molt prioritàries, com per exemple el tema de la sanitat o el tema de l'ensenyament o el tema de la seguretat, però efectivament s'han fet inversions molt significatives, tant en metro com en xarxa de ferrocarrils. No? La pregunta és per què allò que feia el govern de la Generalitat amb les seves competències no ho feien els governs espanyols amb les seves, que eren rodalies. I si no ho podien fer, ho podien haver traspassat abans, no? I encara estem així. Recordi una cosa, el 2009, amb el segon tripartit, es va fer un traspàs de la xarxa, es va fer un traspàs de rodalies. I en van presumir molt, van dir que allò era fantàstic. 2009, fa 16 anys, no? I nosaltres ho vàrem criticar, per què? No perquè no volguéssim que la Generalitat tingués aquesta competència, que sí que ho volíem. Ho vàrem criticar perquè ens van traspassar el que se'n diu el contracte programa, la relació amb l'operador, amb Renfe, però no ens van traspassar ni les vies, ni les estacions, ni les catenàries, ni la infraestructura, ni res. S'ho van quedar ells, a Madrid. I no han fet res. Bueno, no han fet res. Han fet cosetes, però moltes menys de les que hauria calgut. No? No val acusar en aquell que no és competent de fer una cosa quan resulta que no estàs acusant en el competent de debò. Jo trobo a faltar una crítica dura contra els governs espanyols per part de l'actual govern de la Generalitat amb el tema de Rodalies, encara que en aquest moment siguin els mateixos, eh? Socialistes allà, socialistes aquí. Però això no vol dir que des d'aquí no s'hagi de posar el dit a l'anafra dient, escolti'm, això és responsabilitat seva, fins ara.
En aquest sentit, mai, ni com a vostè president, ni en els governs de Pujol, en què vostè formava part del govern, es va plantejar demanar el traspàs de competències de Rodalies?
Es va plantejar, però no es va formalitzar aquesta. Això sí que és veritat. Això sí que és veritat. Nosaltres podíem haver prioritzat aquest tema per sobre d'altres, però això doncs no es va fer. Això és cert. Això és cert. Aquí sí que es pot fer una crítica. També és veritat que al final tot no ho pots plantejar ni ho pots aconseguir. Llavors, els governs, per exemple, del president Pujol, havien de desplegar tota l'autonomia catalana, doncs es va començar per sanitat, es va seguir per ensenyament, es va seguir doncs, per tots els temes de serveis socials, algun tema d'infraestructures, es va seguir per tot el tema de seguretat, policia, justícia, presons, un munt de coses que es van anar acumulant, cultura no cal dir, un munt de coses que s'anaven acumulant i que, bueno, i que anaven conformant l'autogovern de Catalunya i el país sencer, no? I val a dir que durant bastants anys això va funcionar, però no vàrem tenir ni rodalies, ni vàrem aconseguir doncs, que se'ns traspassés la xarxa d'alta capacitat viària, les grans autopistes, per exemple, les grans autovies, van seguir sent de l'Estat. No vàrem aconseguir un concert econòmic per Catalunya, tot això és cert, no? Tot això és cert. Vàrem aconseguir un munt de coses, però no totes.
Ara parlava de l'actitud de Salvador Illa davant del govern de l'Estat. Recordo que fa uns mesos en una entrevista...
Jo no parlava de Salvador Illa com a president, parlava del govern català, que va més enllà d'un president.
Doncs del govern. Jo deia de Salvador Illa perquè recordo que fa uns mesos en una entrevista va dir que li percebia un cert tarannà convergent en Salvador Illa. No sé si en aquest govern li segueix veient, tenint en compte aquesta tavió a l'hora de reclamar o de defensar Catalunya davant l'Estat.
No sé com ho vaig dir en aquell moment, però ara ho dic així, no? Perquè és el que realment penso. No és tant un tarannà convergent, no es tracta del tarannà convergent, no. Els tracta de... Però no, i els socialistes no són els primers que ho intenten, eh? És un intent d'alguns partits que no venen d'aquest àmbit de convergència, del que això representa, per quedar-se amb una part de l'electorat, diguem, de convergent, que no és el mateix. No és un tema de tarannà, sinó de voluntat de quedar-se amb una part d'un electorat. I en aquest sentit que estic dient, que és el correcte, el govern aragonès ho va intentar i el govern del president Illa també ho està intentant, jo crec. Cosa que absolutament legítima. Un govern, doncs, al final ha d'aspirar a tenir els màxims suports possibles. Altra cosa és que se'n surtin. El govern del president aragonès no se'n va sortir, és evident, perquè van passar de 33 diputats a 20, per tant van perdre molt suport, i el govern del president Illa ja ho veurem. D'aquí uns pocs anys, quan hi hagin les properes eleccions catalanes, veurem si se n'ha sortit en part o no, ja ho veurem. No? Uh-huh. I també veurem si Junts ha aconseguit doncs, seduir a molta d'aquesta gent que avui encara pot estar una mica o despistada o disconforme o sentir-se orfe o el que sigui, si Junts acaba sent el lloc on molta d'aquesta gent encara indecisa doncs pot acabar recalant.
Fem una breu pausa per la publicitat, ara que són 2:15, però el president Artur Mas no marxa perquè se sumaran a la taula els tertulians d'avui, la Montserrat Nebrera, l'Oriol Mar i el Gerard Prunà, i els convidarem a fer-li unes preguntes al president Mas. Fem això, un parell d'anuncis i ara tornem, no marxeu.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, arrenquem ja la segona part de l'entrevista. Aquí a la taula ja tenim els tertulians d'avui. Bon dia, Oriol Marc.
Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Gerard Pruna.
Bon dia.
I bon dia, Montserrat Nebrera.
Què tal? Bon dia.
I que tenim a la taula el president Mas. Va, Oriol, arrenca tu. Alguna pregunta?
Mira, una pregunta molt curta, ja que ens has demanat fora de micro brevetat.
Sí.
La farem curta. A l'estiu, en un sopar d'estiu amb militants de Junts, vostè i el president Pujol van més o menys dir que tenien voluntat de militar junts. Més tard, vostè, en alguna entrevista, una entrevista que li vam fer al Nació, precisament va dir que era un moviment que el preferia fer de bracet del president Pujol, que fos un moviment comú, un moviment mutu. M'agradaria actualitzar aquesta informació, si vostès...
La realitat és que no l'hem fet encara. Mm-hmm. Jo segueixo pensant que si el fem l'hem de fer plegats, l'hem de fer junts. I no l'hem de fer junts perquè es digui junts, el vestit final, sinó perquè crec que és el que més o menys es va arribar a la conclusió en aquell mateix sopar. I tercer, doncs, bueno, estem buscant el moment i la manera de fer-ho sense pressa, tampoc, perquè tant el president Pujol com jo estem en una situació fora de les línies executives. Hem estat molts anys en la militància d'un partit, concretament, de Convergència, I com a expresidents que som de la Generalitat, tenir un punt de llunyania respecte als partits en general tampoc és dolent, perquè amb això subratllem més el nostre perfil institucional, que jo crec que també és el que toca per part de figures com les nostres. Dit això, sempre que hi ha l'ocasió i sempre que se'ns demana, nosaltres tenim la sensibilitat que tenim i la proximitat que tenim, i per tant, doncs, a qui ajudem és a Junts, més que a cap altre, no? Però... torno a dir, no és un tema que hi hagi una pressa ni una urgència.
Montse.
Sí, president, bon dia. He sentit amb molta atenció l'entrevista i el repàs que ha fet del que va succeir en el que s'anomena l'Operació Catalunya i la doble moral d'alguna gent, no? Aleshores, la pregunta és barrejada. D'una banda, si creu que al darrere d'aquestes posicions, ja sé que era maquiavèlicament amb mitjans absolutament espuris, però si hi havia o podia haver alguna finalitat que pogués ser moral. I ho dic perquè és versemblant que en un moment determinat Junts hagi de pactar amb el PP. I aquest PP encara a dins hi ha l'ou de la serp, no?
Sí, sí.
Sí, hi ha les persones, moltes de les persones que ho van fer. Per tant, això com s'entoma, des del punt de vista de la política, la realpolitik?
Si entenc bé la pregunta, que no és fàcil de respondre, jo puc arribar a pensar, no a compartir, però a pensar que en algunes ments, en algunes actuacions de determinada gent de l'Estat, des d'un punt de vista, diguem-ne, ètic, l'Operació Catalunya tenia una justificació, encara que fos delictiva. Per què? Perquè, segons aquestes ments, l'Operació Catalunya, en definitiva, era el que podia, com ara presumeixen, garantir que el projecte independentista català s'estrellés i que, per tant, la unitat d'Espanya quedés preservada. En la ment de gent que pensa que la unitat d'Espanya és quelcom sagrat, doncs, que va per sobre de qualsevol altra cosa, fins i tot del marc legal, pots dir, mira, doncs, realment s'ho creien tant que això és així, no?
Però ara, no totes, a lo millor, les persones...
No, totes no. Segur que no. Jo dic, puc arribar a pensar que en alguna ment hi havia això. En la resta hi havia simplement un ànim de destrucció, una absoluta manca de sentit democràtic, una absoluta manca d'humanitat, digui-li com vulgui, no? Però pot ser, i no ho sé segur, però pot ser que en alguna ment, molt aïllada, hi hagués aquest sentiment ètic, no? Ara, tu dius, encara que el tinguéssiu, alguns pocs, és que us han enganxat. I quan tu et saltes un marc legal, i alguns de nosaltres en podem tenir experiències, perquè hem estat durament represaliats, quan algun tribunal ha considerat que ens havíem saltat un marc legal, doncs n'hem hagut d'assumir les conseqüències. Hi ha hagut gent que per fer un referèndum o posar unes urnes ha estat anys a la presó. És el que dèiem abans, no? Hi ha gent que encara està fora del país, hi ha gent que hem estat perseguits en la nostra situació econòmica, personal i familiar, que encara ho estem, o inhabilitats durant anys per exercir qualsevol càrrec públic, no? Dius, escolta'm, hi ha un munt de gent que ha pagat un munt de conseqüències per què uns tribunals van dir que ens havíem saltat uns marcs legals. I aquesta gent que han actuat de manera absolutament delictiva, almenys en aparences, no?, que són molt evidents, és que ni tan sols se'ls investiga. Ni tan sols se'ls investiga. I aleshores tu dius, escolta, puc arribar a entendre que algú pensés que això és el que calia fer. Però nois i noies us han enganxat. I quan t'enganxen, doncs has d'assumir les conseqüències. I almenys has de reclamar que tot això, amb seu judicial, s'investigui, s'arribi a les conclusions oportunes, potser s'obre un judici i potser hi hagi unes condemnes. Com a mínim. Perquè si no és així, aleshores la pregunta és, on som? On som? On som des del punt de vista de la protecció dels nostres drets fonamentals? Perquè aquí estem parlant de drets fonamentals, eh? Aquesta gent espiaven, se't ficaven en el mòbil per tot arreu i et xupaven la informació, violaven la teva intimitat, utilitzaven fons públics per carregar-se moviments polítics que no els hi agradaven, muntaven policies paral·leles pagades també per l'Estat, presumien d'alterar el resultat electoral. Clar, pressionaven els jutges. I aleshores dius, i què més perquè s'investigui? Què més havien de fer? Home, esclar, no pelaven a ningú, però només els hi faltava això gairebé.
Gerard? Jo recollint una mica l'esperit de la pregunta de la Montse, crec que el que volies arribar és una mica a dir si en el cas que l'escenari polític acabi portant a un punt en què Junts pugui haver d'arribar a acords amb el PP o pugui ser decisiu en aquests acords amb el PP, si és possible, o creu vostè que és possible que Junts arribi a acords amb un partit que sabem tot el que sabem i que ha fet el que ha fet i que, com a mínim públicament, mai se n'ha penedit?
Doncs no ho sé, dependrà del moment, dependrà de moltes coses, dependrà de l'aritmètica d'aquell moment, dependrà de les negociacions, dels acords. Fixi's una cosa que no és menor, no? Tant Junts com Esquerra Republicana, partits doncs, que van impulsar tot el moviment sobiranista català, partits que tots ells han tingut conseqüències duríssimes de l'actuació dels poders de l'Estat, etcètera, etcètera, van acabar fent un pacte molt complicat, és veritat, amb un partit socialista que havia subscrit l'article 155 de la Constitució, que es va carregar l'autonomia catalana durant un munt de temps. I ho van haver de fer. Amb això no justifico que tu hagis d'empassar tot, ni molt menys, eh? Però en la política real, tu el que has de fer és posar exigències perquè els pactes siguin possibles. I com més falsos són els teus interlocutors, com més esbiaixats estan, com pitjor s'han comportat, més dures han de ser les exigències. Per tant, jo no diria mai, la línia és ni parlar ni pactar. Jo no ho posaria mai, perquè l'essència de la democràcia és fins i tot arribar a parlar amb els teus pitjors adversaris. Aquesta és l'essència de la democràcia. Un sistema democràtic saludable és aquell que permet parlar amb aquell que pensa absolutament diferent de tu. Fins i tot amb aquell que t'ha fet mal. Ara, sabent que pensa molt diferent de tu i sabent que t'ha fet mal. Això no es pot oblidar. Ho has de tenir present. Perquè aleshores el teu nivell d'exigència ha de pujar molt.
En qualsevol es pot pactar? Estic pensant no en el PP, sinó en Vox?
No, jo crec que no. És a dir, s'ha de diferenciar entre parlar i pactar. En democràcia, parlar és essencial. I jo crec que s'ha de fer amb tothom, perquè tothom que té una representació democràtica té aquesta legitimitat d'aquesta representació, si no ja estaríem fora del que és un sistema democràtic. No? Ara, una cosa és parlar, que vol dir admetre la paraula, i per tant escoltar la posició de l'altre, i una altra cosa és pactar. Per exemple, la meva teoria és que, ara tornant al PP, no? La gran pedra a la sabata que tindrà el PP en el futur per fer pactes amb determinats partits, diguem-ne, territorials, no només catalans, serà la seva aliança amb Vox a tants llocs. Perquè no és un tema puntual d'haver pactat en aquesta capital perquè no sé què va passar. No, no. És que sempre que poden, pacten a totes les autonomies. Ara mateix a València acaba de passar una altra vegada poc o molt el mateix, no? Aleshores, quan tu vas de bracet amb algú com Vox, has de saber que els demés tindran un nivell d'incomoditat tan gran que el més probable és que això vagi en contra teva.
Però i ja per acabar, però amb això que vostè diu, entenc que si ara vostè fos president no exclouria ni Vox ni Aliança Catalana de les rondes de contactes o de les trobades que es fa, com sí que fan, per exemple, Salvador Illa o Pedro Sánchez, que han mantingut al marge Vox del tema de l'augment de la despesa.
Jo parteixo d'una altra base, no? Jo parteixo de la base que en aquest tipus de gent tu els has de guanyar electoralment, i no només els has de guanyar, sinó que els has de minimitzar. Jo no vull que Vox sigui un partit gran i no vull que Aliança Catalana sigui un partit gran. Jo personalment no ho voldria, si ara estigués a la primera línia. Hi ha dues maneres d'evitar això. Una és fer veure que no hi són. I l'altra és confrontar-t'hi i guanyar-los dialècticament. I jo seria més partidari del segon, jo personalment. Amb això no estic dient que cap partit hagi de fer una cosa així, no? Però jo personalment penso que en democràcia, per minimitzar algú, per tenir-lo el més reduït possible, que és el que jo voldria respecte a Vox i també a Aliança Catalana, que per mi no són el mateix en el sentit de que n'hi ha uns que defensen el que defensen a nivell espanyol i els altres defensen el que defensen a nivell català. Però salvant aquesta distància, amb aquests partits que són tan radicals, jo els intentaria minimitzar. Però ho faria a base de la confrontació dialèctica, perquè la gent entengués que els meus arguments són millors i més sòlids que els seus. Perquè si no els seus, que són purament titulars moltes vegades, purament proclames, moltes vegades populistes, acaben quallant. Perquè com que no hi ha ningú que es confronti amb això directament, això es va instal·lant i hi ha gent que s'ho va empassant. En canvi, si tu t'hi confrontes, aquesta és la meva posició, és el meu parer, si tu t'hi confrontes, tens una possibilitat de guanyar.
President Artur Mas, ens hem quedat sense temps, són 3:15. Moltíssimes gràcies per haver vingut al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vostès, que tinguin bon dia.
Fem una breu pausa per la publicitat i ara tornem amb la tertúlia.